que la situació econòmica de la Generalitat no és bona, Artur Mas ja va alertar d'un dèficit 2 o 3 vegades més alt del que estava previst i, de fet, aquest dimarts, Francesc Homs avançava que el pressupost d'aquest any seria clarament inferior al de l'any anterior. Un fet insòlit. Això confirma que Andreu Mas-Colell, el conseller d'Economia i Coneixement del govern català, és un dels puntals d'aquest nou executiu d'Artur Mas. Conseller, bon dia i moltes gràcies per ser aquí.
Moltes gràcies per invitar-me. Encantat de ser-hi.
Quin preguntar-li, la gent, avui al carrer, quan començava l'any, hi havia aquesta mena de xup-xup que ui, aquest any, jo crec que aquest any encara patirem, serà molt dolent. Jo li pregunto, conseller, per la ciutadania que ens està escoltant, després entrarem amb les finances del govern i altres històries, com serà l'any 2011, econòmicament parlant, pel ciutadà de Catalunya que ens estigui escoltant en general?
L'any serà encara difícil, però l'èmfasi és en l'encara. A tot l'entorn mundial i europeu apunta cap amunt. Què vol dir això? Vol dir que la diferència entre la nostra situació i la situació del món i l'europea es notarà més. Això ens farà patir, però alhora, i farà patir el ciutadà, però alhora també dona esperança. És força inconcebible que puguem anar molts més anys amb la situació aquí despenjada respecte a la situació europea i mundial. Per tant, jo diria que amb una visió global, l'any serà un any d'esperança, però encara estarem en una situació difícil.
Com la notarem, aquesta esperança?
Bé, llegint els diaris, mirant què està passant amb l'exportació i notant que la vida econòmica es comença a reanimar. Esperem, això no es pot garantir res, esperem que es comencin a veure bones indicacions respecte a l'atur, és a dir, que l'atur comenci a baixar. No passarà res espectacular aquest any, però a mi m'agradaria pensar que a finals d'aquest any la situació de l'atur serà lleugerament millor que en aquest moment. Per tant, un any, jo diria, per al ciutadà d'esperança continguda.
És a dir, un any de parèntesi?
No, un any de començar a mirar cap amunt.
Molt bé. En aquests gairebé 3 setmanes que porta conseller al càrrec, suposo que s'ha pogut ja fer una idea de quina és la situació econòmica de la Generalitat, perquè tothom ho entengui. Conseller, quin és el diagnòstic de les finances del govern de Catalunya?
Miri, més o menys tothom ho sospita, i aquest és el fet. Estem vivint més enllà dels nostres mitjans. Aquesta és la... Això és el que ens està passant. Hem viscut amb els darrers anys una expansió contínua de la despesa de la Generalitat sense la mateixa expansió dels ingressos, i per tant hem viscut en bona mesura de deute, i com tota família sap, això ho pots aguantar un temps, i no dic que no s'hagi d'aguantar un temps, ho has d'aguantar un temps, però no ho pots aguantar sempre. I per tant, ha arribat el moment de tocar de peus a terra, i el moment en què estem obligats, jo voldria dir fins i tot ens toca, ens correspon, però en fi, també estem obligats a ajustar pressupostos i ajustar la situació fiscal. I els 2 propers anys seran anys en què diguem-ne l'activitat de gestió de la Generalitat en l'àmbit econòmic, en particular des del meu departament, estarà molt dominada per l'ajust fiscal.
Per l'ajust fiscal. Deia, perquè ja ha començat, de fet, ha reduït, ha començat a passar les tisores, amb l'objectiu de reduir la despesa d'aquest any. Diumenge s'han retallat gairebé un 23% del que seria el nombre dels càrrecs. És el màxim al qual se podia ajustar aquesta estructura? Dic perquè l'oposició ja ho ha qualificat de maquillatge i decebedora.
Home, no sé, tot el que s'ha eliminat ara ho va afegir l'oposició, o sigui que no sé a què ve aquest tipus d'observació. Atribuïm-ho al joc polític habitual. La restricció dels càrrecs, etc., és una mesura significativa pel seu valor simbòlic i perquè manifesta una voluntat ferma de contenir despesa. En termes absoluts, en termes absoluts és poc. És simplement la indicació de cap on es vol anar. La restricció substancial haurà de sortir de millores d'eficiència, però també de aplaçament de projectes i també de modular millor els programes que podem fer. O sigui, haurem de tocar muscle.
Segur. Per exemple, pel que fa a les empreses públiques, els organismes de la Generalitat, encara hi ha feina per reduir nombre i aprimar l'estructura? Per exemple, la Corporació de Mitjans Audiovisuals, que és el primer que normalment es parla.
El primer que normalment es parla en aquesta casa.
No en aquesta, no. En general.
Bueno, home, també es podria parlar d'universitats.
Per exemple.
Tothom haurà de fer...
Però en aquesta casa i també a la corporació, perquè hi ha molta gent que també veu perillar els seus llocs de treball.
Efectivament. Ara no assenyalaré cap sector en particular, però el principi general és que l'austeritat tocarà a tothom. En aquest primer any, diguem-ne, d'austeritat, la realitat és que no es podrà afinar massa. Per què? Perquè hi ha maneres de guanyar eficiència i de anar cap a millors estructures de costos que demanen temps per implementar-se, i que si fem les coses bé es començaran a notar el segon any, el tercer any, el quart any. Aquest primer any haurà de ser, si m'ho permet dir així, si no m'interpreten malament, una mica pel broc gros. Una vegada dit pel broc gros, el que vull dir és que no seran retallades proporcionals amb tot. Es mirarà amb lupa, es mirarà bé, i hi haurà una distribució, etc. Però, en general, l'austeritat tocarà a tots els sectors, per tant, en els sectors que vostè ha mencionat.
No, ho dic perquè també ho va parlar precisament d'aquest sector el president de l'Espimec, el senyor Josep González, que apostava per fer ERO també en el sector públic, tal com s'ha hagut de fer el sector privat. Què li sembla?
A veure, evidentment, cap funcionari té el seu treball en perill. Això és per definició i per llei. Jo diria el mateix per aquells empleats públics de llarg termini i amb treballs, diguem-ne, estabilitzats, encara que siguin laboral. Jo no li puc excloure que en el cas de situacions de contractes temporals, per projectes, etc., amb la mesura que hagi projectes que no continuïn, que això no afecti a la gent que està a l'ocupació. Desenganyem-nos. Una contracció de la despesa pública té un efecte té un efecte sobre l'ocupació que no va amb la direcció d'augmentar-la. Però no tenim, no tenim més remei que fer-la. En aquest moment, el nivell de despesa que tenim és insostenible. Hem de s'ha d'adaptar, no hi ha més.
Quan es parla de la Conselleria d'Economia, es parla no només del conseller, sinó de molta gent. No? Ja té definida la seva estructura del departament? Qui serà la seva mà dreta? Qui coordinarà les diferents àrees de la conselleria?
Bé, la conselleria és Conselleria d'Economia i Coneixement. El coneixement engloba universitats i recerca. L'estructura té tres secretaries, una secretaria general que ocupa Georgina Arderiu, una secretaria d'universitats i recerca que ocupa Antoni Castellà. S'ha ocupat de temes d'universitat i recerca al Parlament de Catalunya durant els últims 10 anys, i és una persona, per tant, que coneix el sector intensament i que a més a més té una gran experiència política. Ahir mateix ja va ser a Madrid a la reunió del Consell d'Universitats i la seva, diguem-ne, trajectòria política ja immediatament li va permetre assumir una posició afirmativa i de lideratge. O sigui, estic molt content com van les coses per allí. La tercera secretaria és la Secretaria d'Economia i Finances. Abans n'hi havia dues, ara n'hi ha una. Aquesta farem el nomenament el proper dimarts, però sí, li puc confirmar el que ja ha sortit a la premsa, que serà el professor Albert Carreras, actualment degà d'economia de la Pompeu Fabra i historiador econòmic de professió, persona molt reconeguda i molt reconeguda en el món de l'economia i amb una gran trajectòria de gestió i també internacional. Va ser 4 o 5 anys professor a l'Institut Universitari de Florència. Tenim una relació ja de llarga durada, ens entenem molt bé i estic molt content que hagi acceptat incorporar-se per un període de servei públic.
Ara segur que, conseller, una de les seves principals feines per aquestes pròximes setmanes és l'elaboració del que serà el nou pressupost d'aquest any. Quines seran les línies mestres, diríem, d'aquests comptes?
A veure, l'elaboració dels nous pressupostos té diverses fases, no només fases de gestió, sinó també fases polítiques. A veure, la situació en la que estem en aquests moments és que després de la reunió del 24 de novembre del Consejo Económico y Financiero, les diferents comunitats autònomes de l'Estat tenien un mes per enviar a Madrid els plans econòmico-financieros, és a dir, els plans per com ens ajustaríem a l'any vinent. En el cas de Catalunya, i degut a les eleccions, aquest mes es va interpretar com des de la data que va prendre possessió el nou govern. Per tant, la nostra data significativa és el 27 de gener. Per tant, abans del 27 de gener hem de tindre conclosa una negociació amb l'Estat sobre els objectius de dèficit i els programes per l'any vinent. Per tant, ja hi haurà línies generals del pressupost que el 27 de gener han de començar a estar clares, i ara n'hi parlaré un moment. A partir del 27 de gener, llavors suposo que per als detalls, els detalls són molt importants, per als detalls del pressupost potser un parell de mesos més, o sigui que pel març han d'estar força clars i després començarà la tramitació parlamentària, potser que cap a juny, no crec que abans, podran estar acabats. Quines seran les característiques d'aquest pressupost? Els detalls no li puc dir perquè no els sabem encara, però sí que li puc dir les realitats a les que ens enfrontem. Les realitats en què ens enfrontem és al final de l'any 2000, al final de l'any 2010, el dèficit de la Generalitat, en part dèficit planificat, en part no, les xifres oficials les sabrem en el seu moment per al Tribunal de Cuentas, etc., però seran de l'ordre de 3.6 del PIB català, que són uns 7.000 milions d'euros. L'objectiu de l'any era 2.4, o sigui, tenim un excés de 1.2. L'objectiu per l'any vinent, l'objectiu de, diguem-ne, que ens ve d'Europa, és l'1.3. Ara bé, això és un salt molt considerable del 3.6 a l'1.3. Se suposa que els d'economia parlem de números i som una mica avorrits, però aquestes són realitats, aquestes són realitats molt fortes. A veure, què està en la nostra mà? No tot està en la nostra mà. Hi ha els ingressos i hi ha les despeses. Per la banda dels ingressos, hem de tenir en compte que aquest és el primer any que està vigent el nou pla de finançament. I això aixeca algunes incògnites i imprecisions, i això ho hem de concretar amb Madrid, saber exactament amb quins recursos comptem. No li puc avançar, però evidentment qualsevol propòsit d'arribar a uns certs objectius dependrà dels ingressos de què disposem. I per altra, dependrà de la despesa. Per la despesa haurem de fer una contracció clara de la despesa del 2010. La despesa del 2010 hi ha la despesa que... Bé, en fi, la despesa del 2010. I sé que a la premsa han sortit xifres com el 15%. No, el 15% és excessiu. Jo diria que pel voltant del 10%. Això, globalment considerat, això ja és un sacrifici molt fort, és una austeritat intensa, no és ni molt menys el que es va fer a Grècia, que era tres vegades això, però és una contracció seriosa de despesa. Hem de procurar que minimitzi el mal, però sens dubte es notarà. Però, en fi, per acabar, jo diria, per tant, que els números amb els que estem jugant van en la direcció d'un 10% de contracció de la despesa global. Però això no és oficial ni és definitiu.
Però estaríem parlant d'això, sobre un 10%, eh?
Sobre un 10%.
Descarta categòricament a pujar impostos?
Sí.
Val. Serà imminent l'eliminació de l'impost de successions?
Sí. Això va ser un compromís que es va prendre i s'ha de complir. Li donaré diverses raons, però ara li diré una. La tasca principal que nosaltres tenim ara, internacionalment parlant, és guanyar confiança i credibilitat. És a dir, nosaltres hem de ser un govern que si diu A és A i si diu B és B i no diu C si no pot ser C. Per tant, en particular, no pot ser que quan arribi final d'any hagin dit el dèficit serà tal i que sigui més. Confiança i credibilitat són absolutament essencials. Si nosaltres inspirem confiança i credibilitat, aconseguirem, no és fàcil, aconseguirem que siguem l'excepció de la visió negativa del sud d'Europa. I això hem de ser, és a dir, els catalans volem que tinguin reputació de seriosos. Això com connecta amb l'impost de successions? Simplement hem dit que el trauríem, doncs l'hem de treure i punt. I és veritat que tindrà un efecte recaptatori, no molt gran, però tindrà un efecte recaptatori a curt termini, però hi podem viure. No és un gran efecte. I en fi, podria mencionar també que hi ha raons per eliminar aquest, evidentment les raons de una raó important és la competència fiscal. No podem permetre'ns la deslocalització de grans fortunes. Ja m'agradaria que això no passés, però com que passa i com que tenim una competència fiscal per aquesta banda molt intensa, doncs ho hem de fer i ho farem ràpid.
L'impost de donacions?
L'impost de donacions és una cosa diferent de l'impost de successions. Això està sota estudi. Sota estudi si és el mateix paquet o no és el mateix paquet.
Per tant, de moment, successions.
Successions és més gran que donacions. Val. Donacions és molt petit.
S'elimina. I donacions està per veure.
Donacions estem veient si es parla del mateix paquet o no. En tot cas, vull enfatitzar que donacions són quantitats molt més petites.
Val. La Vanguardia avançava ahir que la reorganització del govern cedeix al seu departament el control directe de tota l'obra pública. No m'imagino la feinada que tindrà el seu departament, que a més el que es confirma amb això és que vostè es converteix en el pal del pal de paller del nou executiu. Indiscutiblement. I sempre ho és l'economia, però si a sobre hi afegim universitat, recerca i a sobre la decisió del control directe a l'obra pública, Déu-n'hi-do.
Aquesta pregunta fa de mal contestar, perquè si contesto que sí, semblaria presumptuós. I si contesto que no n'hi ha per tant, potser tampoc em toca. Llavors, escolti, el govern és el govern, hi ha molts elements d'organització interna del govern que s'organitzen de la millor manera possible. Aquest és un govern, cohesionat, o sigui, no, els diferents terrenys que pugui tenir cada departament en particular és una cosa secundària.
Permetin que, entre les mesures que aquesta setmana, per exemple, ha defensat el president del govern espanyol, hi havia el de la liberalització dels horaris comercials per dinamitzar l'economia. Què li sembla tot plegat? Cal el canvi de model comercial a Catalunya o no?
A veure, ja... aquí hi ha un tema competencial important. El tema no és estrany que surti el tema dels horaris comercials, perquè sé que en el debat econòmic surt tant l'especialitzat com el general surt constantment. Però hi ha un tema competencial i per tant nosaltres reclamem que en aquest tema no hi hagi invasió de competències. Dit això, hi ha un model d'horaris comercials català. Hi ha el tema de què ens agrada que l'Eixample és com és i que hi hagin les botigues, etc. I això s'ha de tenir en compte. Jo tampoc li diré que no sigui bo que hi hagi botigues que estiguin obertes a les 12 de la nit, potser portar, com veiem,
no, com passa a Madrid,
vaig a Londres, quan vaig a Londres això també dona vitalitat. Hauríem de trobar un equilibri en el qual poguessin tindre les bones característiques dels dos sistemes, protegir l'estructura social l'estructura social i econòmica de l'Eixample i alhora que hi hagi vida comercial en moments en què ara no n'hi ha. Però l'essencial és aquest tema, el voldríem discutir i determinar on toca, i on toca és a Catalunya.
Falten 3 minuts per arribar a les 10, ens passem uns minuts de les 10 perquè encara ens queden algunes preguntes per fer-li, conseller. Per exemple, avui a La Vanguardia llegim que el Ministeri d'Economia està preparant un nou decret que es publicaria de manera imminent per reestructurar encara més el mapa de les caixes i el sector financer espanyol. S'assegura que el decret forçaria a les caixes a convertir-se en bancs per millorar-ne la gestió i, segons llegim, despolititzar la gestió d'aquestes entitats. En sap alguna cosa?
No diria el que hi hagi als diaris, efectivament. La cosa s'està movent i és previsible que hi hagin impulsos des de Banc d'Espanya, Ministeri, etc. No oblidem les realitats de fons. La realitat de fons és el sector financer en general, si voleu, encara que fos només per Basilea 3, el sector financer en general necessita capital. Les caixes són institucions que, amb la seva forma tradicional, han funcionat molt bé en moments tradicionals, però que en moment de crisi com ara tenen la dificultat de que no tenen mecanismes per incorporació de capital, i això és el que està en joc en aquest moment. Per tant, el moviment de les caixes cap a ser coses que amb la seva operació i amb la seva capitalització siguin més com bancs és inevitable. Uh-huh. I com més aviat ho clarifiquem, millor, perquè hi ha massa ombra de sospita sobre les caixes. Una cosa totalment separada, llavors, és la propietat de l'activitat bancària i la governança de l'activitat
perquè bancària. Això poder, si es presenta aquest decret, això significaria la desaparició total de totes les caixes catalanes o no?
No, la desaparició, per descomptat que no. Representaria, m'imagino, el que ja està passant, que és la transformació. Uh-huh. Des del meu punt de vista, des del punt de vista de la Generalitat, l'essencial és, en aquests moviments, no perdre capacitat de decisió des de Catalunya. I quan dic capacitat de decisió des de Catalunya, no vull dir capacitat de decisió de les instàncies polítiques catalanes, vull dir capacitat de decisió de la societat catalana. Ja n'hem perdut algú, o la tercera caixa catalana, per exemple, ha entrat a l'òrbita d'una entitat que tindrà seu a Madrid. No voldríem que això es pogués repetir. Aquest és l'únic punt fort i de substància que defensem.
Ja fa dies que també es parla, i ho podem llegir als mitjans, de la possibilitat d'una integració de Banc de Sabadell i de Catalunya Caixa per formar una gran entitat financera catalana al costat de la Caixa. Fins i tot alguns mitjans asseguren que el propi president de la Generalitat, Artur Mas, està tutelant les converses del nivell que hi ha entre les entitats. Seria una bona notícia per Catalunya?
A veure, fa un moment parlàvem de la politització etcètera. No és la tasca de la Generalitat diguem-ne pilotar operacions particulars de concentració, etcètera. Serà el que serà. El que ens importa des de la Generalitat és que no es perdi capacitat de decisió a Catalunya. I qualsevol facilitació que es faci des de la Generalitat sempre serà amb aquest efecte. No tenim cap mapa que pretenguem que ha de ser el mapa final. Clar. Simplement volem que sigui un mapa català.
Molt bé. La sanitat és probablement un dels forats negres que hi ha a l'economia a Catalunya, almenys aquesta és una de les primeres afirmacions que vostè va fer com a responsable de les finances del govern de la Generalitat, fins al punt que va assegurar que l'actual sistema sanitari era inviable. Què implicarà això exactament? Perquè m'agradaria que escoltés el que ha dit avui l'exconsellera de Salut, Marina Geli, aquí a RAC1, que li ha retret que digués això, que tilla de demagògia. De fet, assegura que Catalunya destina per ciutadà molts menys diners en sanitat que la mitjana europea o que d'altres autonomies de l'Estat. Deia això l'exconsellera Geli.
Que no es fes demagògia pensant que podrem posar de cop el 2011 molts recursos. Però, en tot cas, per la despesa excessiva no li he sentit a dir, al conseller de Salut. Però sí li he sentit molt clarament al conseller d'Economia. Per tant, ens hi trobaran totalment amb la continuïtat de les polítiques i amb l'anàlisi de l'eficiència, sense cap dubte, i l'aprofundiment de les polítiques, i en canvi no ens hi trobaran si creuen que podem retallar despesa que de cap manera és excessiva.
Què li sembla?
A veure, mira, li faré dos punts. Sí. Un, li llegiré una frase.
D'acord.
Li diré una frase. Diu, aquest dèficit té el seu origen fonamental en dos factors. Un menor volum d'ingressos del previst en el pressupost i una major despesa en el sector salut, motivada en bona part pel retard en l'aplicació de les mesures de contenció acordades pel govern central. Aquesta frase és de la nota sobre la situació financera de la Generalitat de Catalunya que va ser transmesa pel president Montilla en el president Mas el 23 de desembre. O sigui, aquí tots sabem que hi ha un problema amb la despesa sanitària. Ara, precisem quin problema? El problema amb la despesa sanitària no és un problema de valors absoluts, perquè efectivament encara estem per sota de la mitjana europea. El problema amb la despesa sanitària és el seu ritme de creixement i relacionat amb això, la dificultat en què la despesa sanitària s'ajusti a pressupostos. Uh-huh. Aquest any passat, per exemple, a veure, la tradició era que cada any es fa un pressupost. A final d'any s'ha gastat més que de lo pressupostat. Això era la tradició. Aquest any passat, l'any 2010, i degut a les reformes que va implantar el conseller Castells i el govern, cap al mes de maig, s'ha aconseguit que la despesa en general, ara farem la previsió, la despesa en general s'ajustés a lo pressupostat al principi del 2010. És a dir, que tota la reforma ha servit per matar a l'excés natural. O sigui, aquest any, per primera vegada, hem aconseguit que es gasti lo pressupostat, amb l'excepció de sanitat. Sanitat, ens hem trobat amb una despesa de 850 milions més enllà de la pressupostada. Més enllà de la pressupostada. Aquest és el problema. No ni tan sols aquests 850 milions. El que no podem és trobar-nos cada any amb una situació de creixement no planificat de la despesa sanitària, perquè això, ho sento, no és sostenible. Pensin en una família, si una família es fa un pressupost a principi d'any, un pressupost que, en el nostre cas, ja pot incloure molts crèdits i molt endeutament. Aquest és el pressupost. El dèficit està tot pressupostat. Però llavors arribes a final d'any i resulta que has gastat més del que pretenies. T'has endeutat més del que havies previst. Aquest problema és específic de sanitat. Aquí no estic passant cap judici sobre si gastem massa o massa poc en sanitat. Podríem gastar molts més si tinguéssim els diners. Les necessitats sanitàries són absolutament prioritàries, absolutament fonamentals. Però una casa necessita bona gestió financera. Necessita, quan s'arribi a final d'any, els pressupostos es compleixin.
I llavors, amb aquests 850 milions d'euros que s'ha gastat més del pressupostat en el Departament de Sanitat en aquest últim any, no sé si s'haurà de plantejar, o si vostè plantejarà el nou titular de Sanitat, deixar de pagar segons quins tractaments o segons quins serveis. Fins i tot s'havia llegit la possibilitat de pagar de fer pagar els medicaments o el menjar d'aquelles persones que estiguin ingressades en un hospital?
No tinc fórmules en aquest moment. L'únic que puc dir és una... Això serà primàriament el Departament de Salut que coneix el que coneix el territori, que coneix l'àmbit, els que són conscients d'aquest problema, i ja dissenyaran i ja coneixeran on es pot contraure sense tocar les coses essencials. I des d'Economia, per descomptat, farem un seguiment continu.
Molt bé, acabo. Aquesta setmana el diari Expansión assegurava que ja han començat els contactes amb les entitats financeres per preparar la nova emissió de bons per valor de 2.200 milions d'euros. És cert? S'ha començat a preparar? Ho té previst?
Aquesta xifra no sé d'on t'ha sortit. No hi ha cap operació específica en preparació de 2.200 milions d'euros. Dit això, és evident que els serveis de la Generalitat i dels bancs estan en contacte permanent i que s'estan permanentment explorant opcions. El tema del deute té dos aspectes. Un és necessitem autoritzacions de Madrid per endeutar-nos perquè estem al límit, i per tant aquest és un front decisiu. En segon lloc, suposant que tenim les autoritzacions de Madrid, hi ha quines operacions concretes podem fer. Val. El que no està en qüestió és la...
Quan serien?
És la salut, la capacitat de pagar de la Generalitat.
I quan serien, això?
Si quan serien?
Si es fessin aquests bons, quan tindria la intenció de posar-los al mercat?
Durant tot l'any haurà de... No, aquests bons... No, jo no dic res d'aquests bons. Val. No dic res d'aquests bons. Però, evidentment, durant tot l'any estarem amb activitats de finançament, perquè entre finançar i refinançar, aquest any 2011, per anar bé, necessitaríem emetre ben bé quasi 11.000 milions d'euros, repeteixo, finançar i refinançar.
11.000 milions d'euros.
Inclosa el refinançament.
D'acord. Escolti'm, m'ha quedat una cosa molt important i que segurament pel que és la seva conselleria serà molt important en el futur, que és la universitat, el coneixement. Escolti'm, vull quedar un dia només per parlar amb vostè d'aquesta altra branca que portarà vostè, com tan important com és.
No, gràcies per dir-ho, perquè sé... que els membres de la comunitat universitària que m'estiguin escoltant, sí, han estat pensant, l'Andreu no parla d'universitats.
No, prometo fer un programa només dedicat a moltes universitats i estarà convidat a que vingui, sisplau, a parlar-ne, sisplau.
Moltes gràcies. Perdoni, una correcció abans. Quan he dit els 11.000 milions, uh-huh, incloïen refinançament, no, els 11.000 milions no inclouen refinançament.
D'acord, escolti'm, una última cosa.
Sí.
Permetem una broma al final. Ha vist aquesta fotografia com limitaran el Polònia a partir d'aquesta nit?
Ai, mare de Déu, no l'he vista, no l'he vista.
Mira què li sembla. Li diuen el Reservoir Mas, com si fos la pel·lícula aquella del Quentin Tarantino. I aquí es veu vostè...
Al sí, cost... temo que sí, que ja s'ha... Què havia fet abans, ell? Aquí heredo.
Bueno, interpreto pel que veig que el Carot, perquè s'assembla una mica... La imatge així és una mica el Carot,
El meu pare també era del sud de Catalunya, segur que ens assemblem.
Conseller, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies.